S'havia promès recuperar la seva filla, una noia jove que havia optat pel suïcidi abans de tenir-lo com a pare. I amb anys d'estudi havia aconseguit desenvolupar la manera de viatjar a través de les realitats. Va aconseguir trobar-la, però només veure-la, ella moria. Va tornar-ho a provar en una altra realitat i també la va tornar a veure morir. Continuar provant-ho i sempre la veia morir. Fins que al final va comprendre que la seva realitat era conviure amb la mort del seu ser més estimat fins a la fi dels temps.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Benvinguts al Quimèric. El cine i les sèries formen part cada cop més del nostre oci. I el fantàstic hi té molt de pes, cada cop més també. Ho hem pogut comprovar al quart saló del cinema i les sèries que s'ha fet el cap de setmana del 17, 18 i 19 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Avui dedicarem el Quimèric a fer un especial per recollir els millors moments del saló vinculats amb el gènere, xerrades, valoracions i molt més. Ho farem possible amb el Roger Benet a les vies de so. Doncs la quarta edició del Saló del Cinema i les Sèries ha deixat bon gust de boca a les persones que hi hem pogut assistir, però és cert que hi ha assistit bastanta menys gent que a les edicions anteriors, almenys que puguem recordar, oi, Alfons?
Això sembla, ja sigui pel motiu que estem a exàmens finals, estem en l'època de comunions, estem massa prop d'una Setmana Santa o massa prop del Saló del Còmic, o no.
També comença a fer bon temps, la gent marxa, no?
Potser ha marxat, potser no s'han enterat de les dates. El cert és que poques vegades havíem vist, dir poques vegades per no dir mai, havíem vist la gent tan contenta amb un saló.
És cert, perquè hi ha hagut canvis petits, potser, però poderosos, no? Com dirien alguns. Hem vist que hi havia, potser, menys paradetes, no?
Sí, també són uns dels objectius que comentàvem.
Però sí que hi ha moltes més exposicions i més completes, també. Vull dir, passejaves pel saló i pràcticament sense adonar-te'n ja estaves en una exposició relacionada amb el cinema i aquest cop més que mai amb el fantàstic.
Sí, hi havia exposicions de Star Wars, hi havia coses d'Alien, de sèries que no coneixíem encara.
Que ens hem hagut de posar al dia una mica.
Sí. Hi havia gustos per tothom.
I també hi havia, doncs, com sempre, la presentació de projectes que buscaven finançament a través del Verkami.
Aquí també hi havia varietat. Hi havia del fantàstic i n'hi havia que no.
N'hi havia poques del fantàstic, com només una. Però això en parlarem en un altre programa, perquè avui no crec que tinguem temps d'abordar-ho tot, però sí que hem pogut parlar, doncs, amb gent que ha assistit al saló i pel que fa a les xerrades, per exemple, els continguts han agradat més, també.
Sí, la veritat és que les xerrades estaven bastant plenes en general, hi ha bastanta assistència, cua sempre per entrar, són especialment els importants, de les quals ja parlarem més endavant. Alguns ponents molt importants i coneguts, per dir-ho així.
Algunes xerrades que pintaven molt bé i després no tant, i d'altres que potser el títol donava més ambigüetat i que després eren molt divertides i que et prenies bastant també com a públic.
Sí, però en general les xerrades molt bé.
Tu has pogut parlar amb el director, oi, del Saló del Cinema i les Sèries?
Sí, vam parlar amb el senyor Morrull.
L'Àlex Morrull.
L'Àlex Morrull, que va fer un balanç.
Creiem, pel que hem vist, que s'ho han passat bé, que les activitats que hem ideat durant tot l'any creiem que han funcionat, que a la vegada de ser divertides preteníem que fossin també una descoberta de com es fan algunes de les coses en el cine, com pot ser els foleys o les maquetes amb els jocs òptics, i la sensació és que la gent ha sigut participativa i que en quant a les activitats han anat molt bé i les xerrades han tingut molt bona assistència. Per tant, creiem que en quant al contingut la cosa ha funcionat molt bé.
Amb el tema contingut també veiem menys estants comercials i molt més estants d'associacions o entitats que es dediquen com a escoles de cinema o empreses de producció. Aquesta aposta potser és un pèl arriscada, ha anat bé?
Això és una aposta arriscada, però creiem que per la nostra filosofia és el camí que hem de tenir. Evidentment els estants de venda han d'estar, perquè també és una part que tots volem i volem comprar i volem tenir productes, però ha d'haver un equilibri i això, volem que hi hagi presència d'associacions, d'escoles, de sectors professionals, i per tant reduir en la part de venda era un objectiu que també ens serveix perquè aquestes botigues que estiguin, doncs, tinguin també més mercat.
Tot i així, a l'estat de la botiga hi ha hagut més competitivitat per poder entrar, hi ha hagut baralla allà amb qui podia venir?
No sé ben bé com ha anat, això ho gestionaven companys meus, però nosaltres sempre hem volgut mantenir que aquells que creien en nosaltres el primer any, doncs, tinguin les portes obertes per, per les properes edicions, no? Llavors, en aquest sentit, tots aquells que van confiar-hi en fer Sega perquè no s'havia fet mai abans al Saló, doncs evidentment tenen les portes obertes per ser-hi.
I aquesta aposta per més entitats i menys estants és un tret distintiu d'aquest Saló?
No ho sé. No, si soc sincer, no sé com comparar-me exactament amb els altres salons, perquè no sé quin percentatge hi és, però sí que és una il·lusió nostra. I insisteixo que no és menysprear el contingut de botiga, és simplement que hi hagi... El més fàcil per nosaltres seria que hi hagués tot botigues, però hem de trobar l'equilibri, i evidentment doncs, posant en valor la seva presència, però trobant un equilibri.
També hi ha hagut un canvi de dates important. La primera pregunta és, per què s'ha fet aquest canvi de dates?
Per provar. Al final, creiem... ho entenem que una data com el maig potser la gent té més ganes de sortir i de fer activitats, perquè al febrer, com ho fèiem en els anteriors anys, no sé si també ens havia coincidit amb pluges, amb fred, llavors bueno, teníem ganes de provar noves dates, a veure què passava. I bé, ja farem balanç, a veure com ha anat, i ja compararem amb altres edicions per veure quina és la millor data. No?
Sí, perquè el fred l'heu esquivat, la pluja no.
Exacte, sí, sí, ja són 3 anys de pluja. I sí, el que passa que suposo que és un clàssic, sí, un clàssic. Suposo que tampoc és el mateix una pluja de primavera que una pluja d'hivern, no ho sé, però sí, és un clàssic.
Per tant, podem dir que el futur està garantit al Saló?
Esperem que sí, esperem que sí. Ara, el dilluns ja comencem a fer balanç, però nosaltres ens fa il·lusió fer aquest projecte. També vam començar i el fem per un tema de personal, perquè ens fa il·lusió. I mentre aquesta part estigui, en principi, si les ganes hi són, podem fer més salons.
A les profunditats del món quimèric es forjà un programa de ràdio per tenir-vos tots lligats a la foscor.
I més enllà de parlar del Saló en general i de fer balanç, també us volem fer un recull de les principals xerrades que hi va haver al Saló, perquè a més la majoria o moltes eren relacionades amb el fantàstic i fins i tot hem hagut de triar.
Sí, no em puc posar totes ni tot el contingut de tota la xerrada, òbviament.
Ho hem de fer un esforç de síntesi, però una de les més interessants que pintaven així, després es va confirmar, era la referent a Juego de Tronos, perquè precisament es feia el mateix dia que acabava la sèrie. Encara no s'havia vist l'últim capítol, però era el mateix dia.
Sí, sí, faltava poques hores. Estem parlant de la xerrada que va fer el senyor Sergio de la Torre.
Mm-hmm.
De la Torre, potser pel cognom, o potser perquè feia metro 92.
Déu-n'hi-do. El van agafar per això, suposo.
Suposo que sí, perquè feia d'extra i figurant a Juego de Tronos a fent un Dothraki. Si recordeu, els tios catxes guapos, perquè sí, que acompanyaven la Daenerys des de l'altra banda del Mar Angosto.
Mm-hmm. I ell quan va entrar a la sala ja va demostrar que sabia de què anava,
sí,
no?
Sí, perquè ell anava indumentat, vestit de Dothraki, amb l'arma que tenia a la sèrie, que vista de prop, diguem que és de goma.
Sí. O sigui, una cosa vam veure al Saló del Cine és que el cine és molt fals, perquè
sí.
Les coses de les exposicions es veia aquí la roba que porten a 28 dies després, però si és del Decathlon, no? Vull dir, no té cap mena de gràcia.
Sí, sí, vista de prop les armes, i després tornes a mirar el capítol i veus, sí, sí, és la mateixa arma, però no sembla de goma.
Clar, perquè el cine es fa un toneig així maco.
Bueno, però tal com va entrar, va voler saludar per comprovar la situació.
Valar Morghulis? Vale. Veo que no me he equivocado de sala.
Ja va poder-ho confirmar al minut 1, no?
Al minut 1, sí, sí. Sí, va entrar, bueno, va entrar repartint una mica, que diguem així.
Repartint llenya.
Sí, però de teatre, diguem-ho així, no va ferir ningú.
No hi ha morts.
No hi ha morts.
I va poder explicar anècdotes de la seva experiència a Juego de Tronos?
Va explicar anècdotes. Ell va participar a la batalla de Càceres, que després ja en parlarem.
Mm.
Però el seu primer rodatge que va fer va ser en l'últim capítol de la 7a temporada, a Pozo Dragón.
Mm-hmm.
Que, atenció, spoiler, es troba molta gent i va ser on es troben més actors de tota la sèrie.
Era la escena de totes les temporades donde más actores juntos se habían grabado todos a la vez. De hecho, se notaba en el set de rodaje entre toma y toma que estaban todos juntos y estaban en una fiesta, claramente. O sea, daros cuenta que es una serie que ellos, si no coinciden en una misma escena, ni se ven. Fueron... no sé si eran 13 o 14 actores y éramos 10 extras, o sea, imaginaos. A medida que nos iba diciendo eso, veía a John Nieves, a Tyrion, a Brienne, a todos allí disfrazados, y claro, ya la cabeza... Soy anti-spoiler, no era de los que vio filtrada toda la temporada para saber... Yo no quería saber nada. Claro, en cuanto vi la primera escena, me ponen al lado de John Nieves y Tyrion, digo, ¿qué ha pasado aquí? Aquí algo hay. es una lucha, ¿vale? Estar ahí porque estás conteniendo tus nervios de estar rodando. Tienes que actuar porque, claro, primera toma que se rueda, empecé detrás del todo, donde estaba el perro con el caminante, con un carro, pero luego me pusieron en el primero. Y claro, el director se te acerca y te dice, mira, eres un dorraki, sabes lo que son los dorrakis, y acabas de pasar una batalla en la que han matado a todos tus hermanos, a toda tu familia. Eso el director de Juego de Tronos te dice a ti eso. Y tú dices, ¿cómo? ¿Una batalla? Bueno, ya, a ver, se suponía, ¿no?, que iban a llegar a Poniente y que alguna batalla iba a haber, pero claro, te dice esto y ya, pues, te vienes arriba e intentas meterte todo lo posible en el papel. Y es lo que yo hice. Yo me vine arriba y me metí el pellejo de un dorraki y nos dijo, tenéis que poneros en tensión, pero no hagáis el gesto de amenaza. Entonces, me puse en tensión sin gesto de amenaza. Y un chico que era doble de luces, de John Nieves, se parecía bastante, le escuchó decir al director que le gustaba mi cara, en inglés. Oye, que he escuchado al director decir que le gusta tu cara. Y yo, vale, bien, genial. Y yo digo, se me tiene que ver porque estoy el primero. Pero claro, cuando veo ese primer plano solo mío, esos dos segundos donde salgo solo yo, pues os podéis imaginar lo mejor que me ha pasado en mi vida.
Aquells dos segons de glòria, no?
Sí, si el voleu veure, és a moment 7, amb 11 segons, d'aquest últim capítol de la setena temporada.
Mm, ja el buscarem, doncs, sí, a veure si és tan guapo com diu George R. Martin. I què més va explicar?
Bueno, doncs, si recordeu aquella escena, atenció, spoiler, apareix un zombi, perquè és el que li porten a la Cersei, allà, un plan de regal.
Mm-hmm.
I que també era un figurant. I en Sergio de la Torre ens va explicar les circumstàncies d'aquell rodatge.
Que és un chico, que és un especialista, es un especialista además de zombies y de caminantes blancos, el cual llegó allí un día antes de hacer la escena, apareció en medio del set de rodaje, pero vamos, entre toma y toma apareció un chico allí con un chándal, así, ¿qué hace este aquí? Y empezó a hacer el acting del caminante y hasta con chándal parecía un caminante, o sea, brutal. Y luego al día siguiente apareció el caminante. Claro, yo personalmente, yo como soy tan fan, pues yo preguntaba a todo el mundo, oye, ¿esto qué tal? ¿Usted? 6 horas de maquillaje que llevaba el chico encima. Además, como le dije a Nicolas Coster, al actor que hace de Jamie, me lo encontré, fui al baño y cuando salí del baño me lo encontré sentado en un carromato sudando lo más grande con su armadura y era día 3 de noviembre o por ahí y hacía como 30 grados en Sevilla, o sea, brutal. Y lo vi, me vio, me saludó y me hizo un plan, uff. Y le dije que here in Seville winter is not coming. Never coming. Entonces, el calor que hacía allí era brutal. Este chico, el día que fue a grabar, que fue un solo día, fue el día de más calor de todos los 9 días de rodaje de allí. Y el chico, podéis ver una escena que lo podéis ver en el cómo se hizo y tal, que está así, sudando, y está sudando por las cuencas de los ojos, o sea, es brutal, o sea, lo pasó fatal, el chico lo pasó fatal, los actores no, hay trampa, yo veía a ese John Nieve con su capa hasta aquí arriba, y ni una gota de sudor, yo, pero ¿cómo es? Y el calor que hace, claro, vi a uno de ellos sacar así como un tubo así hacia afuera y desaguar, y yo, ¿qué tienen dentro? Y ya le vi que tienen dentro unos chalecos, tienen unos chalecos que son térmicos, tienen como una especie de resistencias que son tanto para el calor como para el frío. O sea, imaginaros en pleno verano poneros tantas capas, pues claro, los actores principales tienen eso, ya luego todos los demás no, son cosas caras, son cosas que...
On venen aquestes armilles? Perquè jo crec que per l'estiu estaria bastant bé,
Sí, el Decathlon no les he vist.
I a l'Ikea? Perquè el John Nieve porta una capa d'aquestes de l'Ikea, vull dir.
Potser sí. També va ser l'ocasió que va tindre per conèixer els actors principals.
Ahí fue cuando pude ver un poco a los personajes de cerca, o sea, a los que son los actores haciendo los personajes de cerca. Y todos tienen sus peculiaridades. Por ejemplo, Daenerys, ya muchos las conoceréis fuera de cámara por reportajes y demás, es una chica súper expresiva, súper alegre. Estaba todo el tiempo cantando o haciendo bromas, en general entre todos, ¿no? Peter Dinklage, por ejemplo, es una persona que para afuera, o sea, para los desconocidos es como muy seria, es como muy... pone un poco a las distancias, pero luego entre ellos es muy bromista. De hecho, es tan bromista que todo el equipo de producción lo estuvo buscando allí porque se había escondido en la caja del Caminante Blanco. Se escondió en la caja del Caminante y todo el equipo estuvo buscando y claro, estaba allí escondido. Peter Dinklage es vegano y es animalista, es activista. Y se coló una lagartija por allí, por el set de rodaje, y él estuvo persiguiéndola para sacarla, ¿no? Por, en plan, a ver si otro la va a coger y la va a pisar o la va a matar. Y estuvo persiguiendo la lagartija hasta que la lagartija se metió por el pantalón de un dorraki. Y se quedó como... hasta aquí llegaba. Kit Harington es un actor que yo lo que pude ver de él es que se mete mucho en el papel. O sea, hasta cuando no está en grabando es John Nieve. O sea, yo lo veía y entre escena y escena yo lo veía súper concentrado, súper metido en el papel. Es como un Viggo Mortensen con Aragorn. O sea, se mete tanto que hasta que no llega a las 6 de la tarde y termina el rodaje ya, pues se le cambia un poco la cara y ya es él, ¿no? Pero es una persona súper concienzuda, se lo toma súper en serio y vamos, yo, a mí me, desde luego me dio un ejemplo bastante bueno. El perro y la montaña, yo mido 1,92 m, ¿vale? Y fueron las dos únicas personas con las que yo me he sentido pequeño al lado. O sea, son espectáculos vivientes. La montaña, imaginaros. O sea, allí fuera de cámaras, pues se puso a levantar una piedra que había allí, enorme, una piedra, pero vamos, que al principio todos nos creíamos que era de coña, porque claro, había allí muchas piedras de corcho, había mucho atrecho hecho con corcho y tal. Y cuando vimos la piedra, digo, esto. Pero el corcho no retumbaba así en el suelo, o sea, brutal, un espectáculo de la naturaleza ese hombre. El perro igual, el perro es enorme, ese actor además es muy simpático, se acercaba así un poco, igual que la montaña se nos acercaba, lo había hecho genial, chicos, tal y cual, ¿no? Es súper bruto, o sea, el perro cuando, no sé si os acordáis, cuando tira de la cadena del caminante del cuello, cuando está con Cersei y la va a coger y le tira de la cadena, se hizo daño, vamos, empezó a sangrar el dedo, vino la enfermera y le dijo que no quería, al final le tuvo que poner 3 o 4 puntos en el dedo, o sea, imaginaos lo bruto que puede llegar a ser ese hombre.
És bruto, però és simpàtic, no?
Sí, és simpàtic, com el perro de la muntanya que bé, anaven als extras i els deien alguna cosa, si els altres no anaven a saludar els extras o alguna cosa, era per un altre motiu.
Que mientras más importancia tiene el actor, más vetado le tienen el... De hecho, nosotros firmamos por contrato de que no podemos hablar con ellos. Y ellos también firman que no pueden hablar con nosotros. Juego de Tronos, imaginaos el despliegue, lo que se mueve económicamente en un día de trabajo, como para que anden despistándose o alguien desconcentrándose o hablando unos con otros. O sea, ahí lo tienen muy severo. A la primera que tú te quieras dirigir a alguien, es que te pueden... yo he presenciado cómo han echado a alguien de allí, a un figurante. O sea, es algo muy serio y lo tienen todo muy, muy cuadriculado en ese aspecto.
Home, és que quan siguin de xerrar, igual sí que es despisten molt, eh?
Sí, hi havia molta gent, moltíssima gent i molts diners pel mig. Mm-hmm. Però tornant a la batalla que comentava abans, la batalla de Càceres, mm-hmm. també coneguda com la batalla on surten tot de carros i surten els Dothraki per primera vegada a Poniente, amb el drac de la Daenerys i tot això. Atenció, spoiler, que acabem de fer.
Se suposa que si esteu escoltant això, a l'1 de Juego de Tronos heu vist ja.
Com a mínim la temporada anterior.
Almenys no parlarem de l'últim capítol.
No parlarem. Tampoc volem.
No volem parlar-ne.
Doncs això... En aquell moment va ser un rodatge molt intens.
O sea, no os podéis imaginar el agobio que sentíamos todos los que estábamos allí, porque éramos como... estaban las peleas de los actores principales, de Jaime y de Bronn, luego estaban los especialistas de lucha en los planos más cortos, que son los que se dedicaban bien a... Y luego estábamos, pues, el relleno, ¿no? Entre comillas, que éramos nosotros. Pues cuando estás ahí de relleno... Y está un carromato ardiendo literal al lado tuya, está todo lleno de niebla, o sea, es súper agobiante. Además que es una escena donde tienes que estar moviéndote, bah, 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 bah. Otra toma y otra toma, y acabas el día reventado. De hecho, acabamos unos pocos, porque en los primeros 3/4 de hora de batalla, de que nos dijeron, tenéis que hacer movimientos así tal sin llegar a daros. Coges a 200 figurantes y les plantas una lanza, un escudo, una espada. ¿Qué creéis que van a hacer? Pues darse de leche. Tanto fue así que en los primeros 45 minutos ya habían 4 heridos. Nos llamaron la atención y nos dijeron que se os ve así de pequeñito, tal, que no os vengáis tan arriba. Imposible. imposible. De hecho, había una proporción de un 2 Raki por cada 10 o 12 Lannister y teníamos que lidiar con eso, ¿no? Y entre nosotros, pues como no nos echaban cuenta y confiaban en nuestra buena fe, pues a los que nos gusta un poco esto, pues nos currábamos así como una coreografía, pues va, yo voy, te quito la lanza, te tal, de... I bueno, pues nos lo passàvem genial.
El que està clar és que hi havia un punt de perill, no?, en el tema.
Sí, sí, hi
tema.
Havia molt perill, però també hi havia molta seguretat, però també teníem perill per totes bandes. Però, sobretot, van fer un petit joc amb el foc.
Se batió un récord Guinness de quemados. Nunca en la historia del cine ni de, en ninguna producción se habían quemado a tantas personas a la vez. La fórmula fue la siguiente. Quemaron a un chico, a un especialista, y cuando empezó a gritar, pararon el reloj. Dijeron, 13 segundos. Pues vamos a tenerlos a todos 13 segundos. Y así fue que podéis ver en, la, en el cómo se hizo, podéis ver cómo explosionan, ¿no? Como si fuera el fuego del dragón. Hay una explosión y los 13 salen ardiendo a la vez.
La meva fantasia de llençaflames està molt a prop de complir-se, amb aquests tipus de rodatges. Molt sí, bé, sí. Molt bé.
Però aquests rodatges es passa gana. Hi ha un problema amb el menjar i amb el catering.
Tienen unos horarios muy raros de comida y... Y bueno, te dan de desayunar un bocadillo a las 9 de la mañana y luego a las 12 de la mañana te dan un almuerzo. Y ya luego hasta las 6 de la tarde puede haber suerte que un día vengan con una bandeja de galletas, la cual la persona casi muere ahí entre tantas manos. Por lo general no. Entonces, ¿qué pasa? Que había mucha gente que cogía bocadillos de más y se lo guardaba. Era un desastre porque cuando todos los dorrakis corríamos a la orden de dragón, teníamos una orden que era dragón, que era cuando venía el dragón a quemar, todos los dorrakis corríamos. Bueno, manzanas, bocadillos rodando por el suelo, papel de aluminio por aquí, nos hacían de lejos, ¡ay! ¿Y nosotros qué, qué? Y teníamos aquí el papel, ¿sabes? Fue un poco cómico, pero era, era entendible. O sea, nosotros, el que estaba ahí, pues se buscaba la vida un poco.
Bueno, i moltes més coses que es van poder explicar, com el problema amb botes o trobar un substitut amb una sola nit, un substitut que van trobar clavat, però hem de parlar d'altres temes.
Sí, que parlem d'altres sèries, també televisives i també amb molts seguidors.
Elfs, nans i bruixots sopen avui escoltant Quimèric.
Perquè una altra de les xerrades interessants que hi va haver va ser una lluita de Star Wars versus Star Trek, que la cosa ja comença tensa,
sí,
no?
Sí,
ja
sí.
Sabem que...
Sempre hem dit que no hi ha rivalitat, però una mica així.
No hi ha rivalitat, però si et plantegen que t'has de decantar amb una sèrie o l'altra, doncs vulguis que no, doncs surt aquí el lobo que llevamos dentro, no?
Sí.
En aquesta xerrada estava organitzada per Blogos de Oro i comptava amb dos bàndols. En el bàndol pro Star Wars hi havia l'Aureli del Pozo, molt conegut per aquesta emissora, organitzador de la jornada de l'Orgull Friki, el Juan Carlos Ferrer i el Dani Robles, que és el de membre de l'associació de Star Wars. I al bàndol pro Star Trek teníem Julián Sánchez, de l'associació de Star Trek, Alfons Gorina i Marcos Maza. Jo només puc dir que va ser molt divertida, divertidíssima.
Sí, va ser el millor del saló, pràcticament.
Però, sí, no, sense el pràcticament, jo crec que va ser el millor.
Sí.
Perquè, a més, un sentit de l'humor, una diversió, i a més es feia el públic còmplice, perquè deien, mira, nosaltres donarem uns arguments. Es dividia per diferents temes, i deien, donarem uns arguments, i tu com a públic has de votar quin argument ha triomfat més, independentment que tu siguis fan d'una sèrie o altra. Si el de Star Wars ha defensat millor Star Wars en aquell tema, doncs l'has de votar ell. I bé, diguéssim que van estar bastant renyits i que al final la cosa va acabar en empat. Però el que hem volgut fer és resumir aquesta hora tan intensa de diversió i de comentaris bastant imaginatius, per dir-ho així, amb aquest muntatge.
Política. ¿La Federación Unida de Planetas o el Imperio Galáctico?
Star Trek es la utopía en la que nos gustaría vivir, pero Star Wars es donde vivimos de verdad. Entonces yo creo que es como mucho más necesario, porque, a ver, Star Trek nos ayuda a fantasear con que alguna vez gobernará el Pac-Man. Pero Star Wars nos avisa de que lo más posible es que nos gobierne Vox.
Yo pienso que lo que soñamos es lo que queremos. Quiero decir, es evidente que Star Wars puede ser la realidad y que Star Trek puede ser una utopía todavía, pero lo que queremos realmente es que Star Trek llegue a ser una realidad, porque la actualidad, sinceramente, no es precisamente lo que queremos. Por tanto, Star Trek siempre estará en nuestra mente, y si está en nuestra mente, haremos todo lo posible porque llegue a ser real.
¿Dónde podemos encontrar más calidad y variedad a nivel argumental?
Star Trek, las historias son más profundas, las historias son más agradables, las historias no son de yo te pego y entonces gano, son historias muy interesantes. Star Wars, bajo mi punto de vista, y me puedo equivocar, es más endogámico, siempre es la misma historia vista desde puntos diferentes.
Es indudable que Star Wars tiene mucha más espectacularidad, porque el formato cinematográfico así se lo permite y porque es a lo que va, es a ofrecer un espectáculo increíble, impresionante. Pero las historias son mucho más sencillas precisamente por eso, para que haya tiempo de comprimirlas y básicamente nos explica una historia familiar y una historia que se va repitiendo en ciclos a lo largo de la historia. Pero Star Trek, si algo tiene de interesante, es el desarrollo de las historias. Puede explicar, y lo ha hecho a lo largo de múltiples series en décadas distintas y adaptado a los gustos de cada uno de los espectadores, todos los tipos de historias.
La primera trilogía realmente es capa y espada de fantasía espacial, que a todos les gusta. Aquí no, bueno, a mí por lo menos las de Scaramouche, la Pipina Escarlata, eso me fascinaban de pequeño. Pues claro, si además le pones lucecitas, le pones rayos y le pones naves, ¿para qué quiero más? O sea, entonces es un tema, no es tanto la profundidad de la historia, sino lo agradable que es la historia.
¿Dónde podemos encontrar más variedad y originalidad de extraterrestres?
En cuanto a razas, digamos, domésticas o algo así, sin duda el color está en Star Wars. Tienes, sin salirnos de la primera peli o de la primera trilogía, tienes los Tantowns, tienes el Rancor. O sea, el Rancor le gana a todos. O sea, ya no hay más, ya no hay más argumento.
Es el puto amo.
Pero cuando, en Star Trek salen los peluchillos aquellos que crían como conejos, esos.
¿Se llamaban?
Tribbles. Los Tribbles, esos. Y no sé si hay alguna más así en un terrario, pero o sea, la variedad que hay de razas, los Ewoks, hay ahí.
Profundizar todo lo que quieras, pero el carisma de Chewbacca no lo tenéis.
Si hablamos de variedad de razas y en profundidad, evidentemente Star Trek gana de calle. Y me refiero también al nivel de razas no inteligentes, quizás incluso. Star Trek se puede permitir plantear un capítulo entero dedicado a la biología de un ser alienígena desconocido. Eso en Star Trek es absolutamente, en Star Wars es absolutamente imposible. Es el color que va poblando ese fondo, pero realmente no tiene ninguna importancia para la trama, todos esos seres tan bonitos y tan chulos que nos presentan, ¿no? En Star Trek puede ser el encuentro precisamente con la raza alienígena, el entender ese ser extraterrestre, suele ser la base. Por lo tanto, yo creo que profundiza mucho más en lo que es todo eso de vida extraterrestre y razas alienígenas.
También tenemos los capitanes Kirk y Picard, por un lado, o Han Solo y Leia en otro, o androides como C-3PO y Data. ¿Dónde podemos encontrar los mejores?
Como carisma, Spock gana.
Spock mola mucho, eso no lo vamos a negar. Tiene orejas de punta, ya solo con eso mola. Pero claro, la presencia de Darth Vader, lo que decimos, entra en una habitación y suena una música de puta madre. ¿Qué es?
Enterprise contra Halcón Milenario.
Las naves de presa de los Klingon me parecen brutales, pero los destructores imperiales para mí son lo mejor.
Y los Kazatai también.
Que en Star Trek no hay naves de combate individuales. Es algo que me ha chocado mucho siempre.
Lord Vader, una pregunta. ¿19 kilómetros de nave? Dime que el baño no está en la otra punta.
La Enterprise es la nave guay, la nave que podría haber diseñado Tesla, que es como, bueno, o sea, quiero decir que está como guay, no sé, pero a ver, el Halcón Milenario es el equivalente al Simca 1000. O sea, es ese...
Se me mató.
En el Halcón Milenario suena el Fari, en el Halcón Milenario hay ambientador de pino.
Sigo diciendo que la Enterprise es, en cualquiera de sus versiones, es, como muy bien habéis dicho, muy molona. Pero también es útil, también es una nave que no es una nave de guerra, que es una nave de exploración, y eso le da mucho, mucho caché. Pero también tenemos ya en plan salvaje los cubos Borg, que yo no sé cuánto miden, pero por ahí se andan. Y yo me he enamorado últimamente de una nave, que es la destructora Klingon, que sale en el último capítulo de Discovery.
Aún no la he visto.
Que es una pasada, o sea... El que la haya visto lo sabe, y el que no haya la visto lo sabrá.
¿Lo dejamos en empate? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Sí?
Es más
¿sí?
propio de Star Trek dejarlos en empate.
Sí, y si no, cúpula del trueno.
L'Imperi Galàctic patrocina Quimèric.
I no deixem de parlar de Star Trek, perquè independentment d'aquesta batalla Star Trek, Star Wars, Star Wars, Star Trek, hi havia una xerrada concreta d'aquesta sèrie.
Sí, sobre Star Trek Discovery, l'última entrega que s'ha fet d'aquesta saga especial que va començar als anys 60.
Mm-hmm.
No, o sigui, ja portem 60 anys, eh? I continua totalment vigent avui en dia. Però no es tracta d'una entrega més, Star Trek Discovery. És una entrega peculiar, que ha sorprès tant a neòfits com a fans de tota la vida, dels trekkies de tota la vida.
Mm-hmm.
És diferent, i el Club Star Trek ha volgut aprofunditzar en aquesta sèrie que des d'aquí recomanem. Tant si has vist Star Trek com si no.
La pots veure independentment,
no? La pots veure independentment. Ara, vam parlar molt de la sèrie, hi havia spoilers, i nosaltres intentarem evitar. I farem un petit resum.
Star Trek Discovery és una sèrie que parte d'un punt de vista diferent de altres sèries de Star Trek. Des de l'anunci esta nueva serie, pues se filtraron muy pocas informaciones, la verdad, pocas imágenes, muy difusas, y luego hubo un bombardeo, un auténtico bombardeo de trajes, de objetos, pero la trama siempre estuvo un poco fuera de contexto, o sea, nadie sabía nada. Pero bueno, más adelante, cuando ya empezó, nos dijeron que la serie estaba enfocada en las aventuras y desventuras de un primer oficial, que ya cambiaba, porque no era el capitán, como había sido hasta ahora, sino de un primer oficial. Y además nos explicaban que la serie rondaría alrededor de dos naves estelares. Y encima no sabemos muy bien dónde está situada la serie. ¿En el universo Kelvin que creó JJ? ¿En el universo Prime? La verdad es que las primeras imágenes creíamos que eran en el universo Kelvin.
Y las peculiaridades només habían comenzado.
Pudimos asistir al estreno de la serie el 25 de septiembre de 2017 en Netflix, que ahora parece que ya no la quieren. Y empezaron de alguna manera, 1207.3, una fecha estelar que ocurre aproximadamente 10 años antes de que Kirk coja el mando de la Enterprise. Curiosamente, la serie empieza en un desierto, que dices, hombre, si es una nave estelar, un desierto, pero bueno. Y allí vamos a la capitana, a la que entonces capitana Georgiou, acompañada por la que sería el eje de toda la trama y que sigue siendo el eje, la oficial Michelle Burnham. Y poco después aparece la Shenzhou, aterrizando, que es una maravilla de nave, pero claro, todos dimos por hecho de que esa sería la segunda nave.
I les novetats es van anar succeint com una demostració d'intencions de quelcom nou que seria.
Conocemos a Saru, un kelpiano, y nos preguntamos, ¿de dónde sale esta raza? Esto es totalmente nuevo. Pero lo más impactante, y todo el mundo está de acuerdo, son los Klingons, que aparecen muy cercanos a los de JJ Abrams y sus películas, que no a los clásicos ni a los que aparecieron en Enterprise, en la serie original ni en Nueva Generación.
Y tornem a la protagonista, que també ens ha mostrat quelcom nou a l'univers Star Trek.
Hablamos de Burnham, una persona peculiar. Empieza la historia mirando hacia atrás a su ubicación vulcana, en busca de orientación. A ver, sí, es humana, pero ha estado educada en Vulcano. Y es donde descubrimos que es hijastra de Sarek, padre de Spock. Ya se empieza a liar un poco la trama. A tener en cuenta la fusión vulcana a distancia entre ellos, solo empezar la serie. Y cree que con los Klingons solo se negocia con las armas. Y decide rebelarse contra su capitana.
Bueno, i passen una sèrie de coses que ara no entrem en detall per qui vulgui veure la sèrie. I arribem a un altre punt d'on entenem el nom de la sèrie.
Passen 6 meses... Y Burnham se encuentra en una lanzadera prisión, donde la llevan a su sitio, a su centro penitenciario. Pero la nave es atacada por un virus de estos del espacio que están cada 2x3, que se come, que corroe la nave. Entonces la capitana de la lanzadera sale a arreglarlo y se va al espacio con la tranquilidad del mundo. ¿Qué ocurre? Que por allí, suponemos que casualmente, pasaba la Discovery y lo rescata. Y en la Discovery al mando está Lorca, un capitán raro, extraño. Le ofrece a Burnham la posibilidad de trabajar en la nave y le asigna a la sección de ingeniería, donde ya empezamos a conocer a tripulación, a Stamets, a Tilly y un reencuentro con Saru, que ya había estado de primer oficial con la capitana Georgiou.
I tot i que ara ja començarem a fer potser masses spoilers, sobretot pel programa que volem fer,
sí.
Hem de parlar d'una altra cosa, d'una petita nova referència que té aquest tret diferencial de la Discovery.
y tenemos el primer contacto con el motor de esporas, que en Star Trek ni se sabía lo que era. Y nosotros no nos enteramos de nada.
Sí. ¿Ens acabarem enterant o no?
Sí, t'enteres perfectament.
Val, pensava.
Però si el club Star Trek ja diu que no s'entrava de res...
Això vol dir que, si jo ho estic veient, vol dir que és normal, no? Sí, i no és una deficiència normal. Meva, no?
No tens aquesta.
Mm. Altra sí.
No les detallarem ara perquè no acabaríem mai.
Oh!
Com tindrem a mi de company, però...
És veritat.
No pot ser perfecte.
Va, bueno, doncs embranquem.
Innovacions del món Star Trek a part, va sorprendre tothom... i segur que tot el món, i que tothom està content, i esperem que surti aviat la tercera temporada.
Seguríssim que esteu tots bastant ansiosos.
Sí.
Però podem parlar d'altres stars, perquè en el Saló hi va haver un altre star protagonista, que és Stargate. Es va fer una xerrada per part de Stargate Barcelona, que els vam tenir aquí al Quimèric a finals del mes de gener, per si el voleu recuperar a l'iVox, i ens van estar explicant una mica l'origen de tot plegat, no? De l'any 94, quan es va fer la primera pel·lícula.
Molt bona pel·lícula, pel gust.
Una pel·lícula que, a més, van dedicar bona part de la xerrada a explicar que van estar 2 anys documentant-se sobre l'antiga Egipte per poder-la fer possible, que fos verosímil. Hi havia antropòlegs, hi havia arqueòlegs, i diuen que es va fer molt bona feina en aquest procés. I va trigar a rodar-se quasi 6 mesos més del que havien previst. Es va trigar quasi 2 anys a rodar aquesta pel·lícula. La raó és la següent, l'explica el Sergi Bertran.
Vosaltres preguntareu, per què? Doncs perquè el senyor Jay Davidson, aquest senyor que tan cara angelical i una miqueta andrògina, es presentava borratxo a la meitat dels rodatges. Però borratxo com una cuba, eh? Si no us ho podeu arribar a imaginar. De fet, hi ha una escena de la pel·lícula en què ell baixa unes escales i baixa amb les mans així, amb un corpinyo superxulo, rodejat de nens. I no és que anés rodejat de nens per caprici i que portés un corpinyo per caprici, no, portava el corpinyo per aconseguir que es mantingués dret. I els nens l'anaven aguantant, perquè el tio no era capaç de baixar les escales per si mateix.
Si davant de tot això, mira, encara va donar el pego en pantalla, doncs podem estar bastant contents.
Sí, però no vaig veure ni notava que anava borratxo.
No, vull dir que dissimulava prou bé, van saber-ho arreglar. Aquesta pel·lícula havia de ser una trilogia, el que passa que el director es va liar a fer Independence Day, i ja sabem què va passar, que Independence Day doncs, va triomfar molt, i doncs, al final la seva trajectòria va anar per altres derroteros, perquè quan va voler seguir amb la trilogia, la majoria d'actors ja estaven fent altres projectes, estaven desperdigats i no va poder juntar-los tots i posar-se a fer això, però sí que podríem dir que va seguir doncs, en forma de sèrie, no? El que sí que podem dir és que teníem molt poc pressupost i que això es va traduir en coses com aquesta.
La trobada de l'Stargate a la plana de Gizeh. A Gizeh? L'escena es va filmar a Arizona, a la desert d'Arizona. Van enterrar l'Stargate, van fotre allí 4 teòricos egipcios i allà van aixecar la pedra, van aixecar l'Stargate i diu, estamos en Gizeh, 1928. Bueno, pues fantàstic. Es va filmar a Arizona i es va fer el rodatge en 3 dies. Us podeu imaginar el poc capital o el poc pressupost que tenia la pel·lícula perquè una escena com l'aixecament amb quasi 60 extras es fes només en 3 dies. Van anar a tota llet per intentar que fos el més ràpid possible i el més econòmic possible. No tenien un duro.
I a més, això també es va traduir al fet de que moltes de les persones que apareixien en pantalla no eren persones, eren maniquís.
Oh, està molt bé, això.
Sí, mira, d'alguna manera havies d'omplir i pagar extras, doncs és car. I
tampoc han sigut els primers.
I no teníem diners. Després, quan es va fer la sèrie, es van incorporar a diferents personatges. Per exemple, va entrar l'actor de MacGyver, que va ser una mica per casualitat, eh? I els actors de la pel·lícula no podien i ell estava sense feina i va dir doncs mira, anem a fer alguna cosa.
Va ser tot un encert, pel meu gust.
Doncs molta gent ho deu pensar, però com sempre els dolents atrauen molt i per això en el repàs de personatges que van fer des de Stargate Barcelona van destacar aquest.
Evidentment, Apophis, Peter Williams, és un dels dolents més dolents que hi han i la veritat és que el tio s'ho va currar molt. Va fer un gran personatge i la veritat és que va ser una de les potser les seves millors interpretacions. Peter Williams el podeu veure, per exemple, a Riddick. Si algú ha vist les cròniques de Riddick, quan s'escapen de la base d'Inferno, vale? Un dels que corre amb ell, que fuig de la presó, és el Peter Williams.
Ja m'hi fixaré.
Sí, el següent cop ja aniràs amb la lupa a veure.
Amb la lupa a buscar.
També ens van explicar altres curiositats de la sèrie, per exemple, que les forces aèries americanes li van donar suport i fins i tot li van deixar gravar a l'exterior d'una de les seves bases. Ojo, que això no ho aconsegui qualsevol, eh?
Sí, allò recordo que sempre surt la imatge aquella del mateix de Jocs de Guerra, el mateix joc, la mateixa localització.
Això és que els agradava la sèrie, perquè no deu ser fàcil rodar allà.
No.
A més, una altra de les curiositats que ja vam parlar quan els vam tenir aquí és que es considera la segona sèrie de ciència-ficció més llarga de la història.
17 temporades, i algú em dirà, no, són tres sèries separades. No, no són tres sèries separades, perquè la diferència com Star Trek o altres sèries que tenen diferents temporades o diferents sèries, Stargate interrelaciona els personatges d'una saga amb una altra. O sigui, hi ha personatges que surten a SG-1, que surten a Atlantis, durant la mateixa època temporal. Per tant, es considera que formen part de la mateixa sèrie. L'única diferència és la ubicació on succeeixen els esdeveniments. Igual que Stargate Universe. Els esdeveniments passen en un altre lloc, però la línia temporal és la mateixa. D'acord? Per això es considera que les 17 temporades, les 10 de SG-1, les 5 d'Atlantis i les 2 de Universe es consideren com una sola saga. I per això és, a data d'avui, hasta que no passi lo contrario, la segona sèrie de ciència-ficció, puntualitzo, ciència-ficció, més llarga de la història. De moment.
I aparquem les sèries per parlar d'una pel·lícula de culte que aquest any fa anys i que n'hem parlat molt, que és Alien. Perquè va haver una xerrada amb els dobladors, no?, dels actors,
sí,
d'Alien.
Sí, els fans d'Alien van voler organitzar quelcom, alguna xerrada, i vam començar amb els dobladors d'Alien. De la primera va parlar Maria Lluïsa Solà, que feia de Ripley, ni més ni menys, i ens explicava què és per ella doblar Sigourney Weaver.
A mi, personalmente, doblar a Sigourney Weaver me encanta. Me encanta, porque es una mujer fuerte, que hace siempre, bueno, en esta película lo demuestra, es la única que sobrevive, ¿eh?
Sí.
Y pero bueno, aparte de eso me gusta, no podemos decir que es fácil, pero me resulta muy agradable doblarla.
Y también se explica el com va ser doblar Alien, perquè per aquella època era una aposta molt innovadora.
O sea, llegaba y bueno, ya os digo, verdaderamente no se suelen ver las películas antes, que yo creo que bueno, es un fallo, pero por cuestión de tiempo, de no se ve la película antes. Entonces, realmente, a medida que la vas haciendo, te vas sorprendiendo. O sea, vas viendo la película a medida que lo vas interpretando. Y los sustos te los pegas igual. Cuando sale el bicho por primera vez, aquello fue bueno, un susto morrocotudo.
Y quan per fi va poder veure tota la pel·lícula sencera, li va passar això.
Muchas veces cuando la ves en su totalidad te das cuenta de que... ¡Ah! Esto era por aquello.
I com no podia ser menys, se li va demanar que fes la Ripley.
Informe final de la nave comercial Nostromo. Habla la tercera oficial. El resto de la tripulación, Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash y el capitán Dallas han muerto. Carga y nave destruidas. Alcanzaré la frontera dentro de unas 6 semanas. Con un poco de suerte, la red me encontrará. Habla Ripley, última superviviente del Nostromo. Corto y cierro.
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do.
Es nota que han passat els anys, però...
40. No, no ho podem negar-ho.
No, això es nota.
Tampoc ho nega ella, ni ho nega Sigourney Weaver.
No ho podem negar ningú.
No. I un altre doblador que hi havia era el seu fill. No perquè fos el seu fill, sinó perquè el senyor Sergio Zamora va doblar David E. Walter, va doblar Michael Fassbender en les últimes entregues d'Alien. La Covenant i l'anterior.
Estem parlant del fill de la dobladora?
El fill de la dobladora.
Tot queda en família?
Tot queda en família en aquest cas. Bueno, anem a veure, la senyora Solà només va doblar la primera, no va doblar les altres. Allò van haver-hi canvis de dobladores.
Ja sabem que després a l'hora de negociar preus i tot això és complicat.
Sí, i també trobar la disponibilitat dels actors i tot això.
Sí.
Bueno, per començar, el senyor Zamora ens va explicar les exigències del doblatge.
Te tienes que ajustar lo máximo al original, porque si no, a los ojos de aquel personaje, aquello que está hablando, a que parezca realmente que, que, que es que sale de su cara i de su expressió, evidentemente. Si no, no sirve.
Exacte. I realment ha doblat poc a Fassbender. Només a Alien, bàsicament. Però potser és pel seu gust a l'hora de doblar personatges.
A mi me gusta mucho hacer papeles de malo, de muy malo, porque los guapos están muy bien, pero los malos, los civilinos, los que son más complicados, te dan muchísimo más juego. Y ahí es donde puedes matizar muchísimo más los tonos, la malicia, ese punto que eres bueno, pero que no se sabe si eres bueno o eres malo.
I el secret del doblatge, per ell, ve ser aquest.
Nosotros, evidentemente, cuando doblamos miramos a la boca, pero nos tenemos que fijar mucho en los ojos. En los ojos, en la mueca, en un guiño que pueda hacer, porque eso te da un giro determinado en un tono. Y evidentemente te tienes que fijar en la voz que ponía él.
Y es que es podría decir que la seva relació amb Alien i tota la saga va ser un amor a primera vista.
En el 79 yo todavía no había empezado. Y ya cuando fui al cine a ver Alien aluciné, pero aluciné, pero de verdad que la volví a ver creo 3 o 4 veces la misma semana. O sea,
muy bien, muy bien.
Aquello de decir, es que tengo que volver a ver esta película, tengo que volver a verla, ¿no? En esa época no habían películas de este estilo.
Clar, que és innovadora no ho negarà ningú.
No.
Però tant com per veure-la 3 cops en una setmana, déu-n'hi-do, eh?
Potser és que li agrada molt la veu de si mare, no sé.
Freud tindria molt a dir sobre això.
Potser sí. D'altres conferències que vam tenir en la mateixa xerrada van ser un parell d'actors d'Aliens, o sigui, la segona, que van participar per videoconferència des de Califòrnia. O sigui, de lluny.
Sí, clar, no podem venir...
Primer vam començar parlant amb la Jeanette Goldstein, que feia de Vázquez, que, si recordeu, la noia Catxes que portava un fusell enorme.
Sí.
I li van preguntar com va ser per ella el rodatge d'una pel·lícula que era una continuació d'una exitosa.
Well, I saw the first one, actually.
Para ella fue la primera vez que estuvo en cine, en una peli, y que estuvo asustada durante todo el rodaje por la presión.
So, I was...
I després vam parlar amb Mark Rolston, que feia de Drake, l'altre tio que és amb la metralladora.
You know, I think we all had an idea that it was a really, really big film. And, you know, just being around Jim Cameron, you know, he doesn't do anything in a small way. It's always a very detailed, very big way.
Ella tenía una idea de cómo era de grande la película porque había visto la anterior y que filmar con James Cameron es una pasada porque tiene mucha atención al detalle y le gusta hacer las cosas, o sea, lo tiene todo muy pensado. Y que se acuerda de la primera vez que hizo una escena de Alien, que era la muerte de Drake, que estaba lleno de cables, con maquillaje, con todas las burbujas de no sé qué. Tenía un tío muy grande que le cogía de las axilas. Bueno, tenía un ventilador dándole aire todo el rato, no podía respirar, le decían cuándo podía respirar. Y Jeanette ha dicho que es por su culpa, no de Jeanette, pero sí de Vázquez.
And then they say, oh, now you can breathe. It's like,
it was all my fault.
Yeah, what's up with that? I thought you were back.
I bé, podríem parlar de moltes més anècdotes, però voldríem destacar-ne una. La seva famosa anècdota, la del Marc, amb la Ripley, o sigui, amb la Sigourney Weaver.
Does everyone remember the hypersleep chambers? You know, when we had been transported and then the hypersleep opened up and we were all sort of...
Estaban rodándola en las cámaras de hipersueño. No conseguían, subían y bajaban para que se abriesen y cerrasen, no conseguían que fuesen a la vez. Y entonces estaban repitiendo la misma escena una y otra vez. Y James Cameron no les dejaba salir de las camas para no cortar la escena. O sea, para no retrasar más la grabación. Y entonces en una de esas estaban súper aburridos. Estaban así.
You know, looking at the ceiling, just whiling away the time, and Sigourney was next to me. And then suddenly, at one point,
y Sigourney Weaver, que estaba al lado de Mark Rolston, se gira,
hey Mark,
levanta el brazo y dice, mira, mucho pelo aquí no tengo, know, pero aquí abajo.
I'm very hairy here. She said, but down here. And I was like, oh my God, Sigourney! like I was red.
Dice que en ese momento se empieza a poner rojo y no, o sea, se empieza a poner rojo y dice, es que no me lo esperaba de Sigourney porque es una señora con mucha clase y muy tal, y dice, no me lo esperaba para nada. Y Sigourney dijo, ah, te he pillado. En aquella època no es portava la depilació com es porta ara, no?
L'axila sí. Sí, no.
ja, això em vinc a referir, Bé, està clar que les xerrades de doblatge sempre tenen un punt més d'interès, no? També perquè el públic ho demana, cada cop que hi ha una xerrada de doblatge s'omple la sala, i en cues, sí, sí. No?
I aquí tenim doblatge i actors, o sigui, de conya.
I pel·lícules de culte, o sigui que això ja ho tenim tot.
I sabent on té els pèls del Sigourney Weaver.
No sé si volia saber-ho, però bé. I ara aparquem un moment al cinema per seguir parlant de sèries, en aquest cas de Big Bang Theory. Una de les xerrades que vam tenir va ser la del Toni de la Torre, un periodista, i el Ramon Cerarols, que és científic, que tots dos s'han aliat per fer un llibre sobre la ciència que hi ha a Big Bang Theory. Sí, el llibre està gratuït, que el podeu trobar per internet, a la xarxa. I t'expliquen doncs, les diferents teories que van sortint en els capítols de Big Bang, i n'explica una mica així perquè ho puguem entendre a la gent que no en tenim ni idea de ciència i tot això. Vull dir que està bastant bé. També com a curiositat, la xerrada es va fer el dia després que acabés la sèrie.
Sí, anem a veure, l'últim capítol en què s'ha encara no ha sortit.
Ja, però va ser el... Ja sabia més i ja sabem que es pot trobar per altres vies, bueno, no diguéssim?
Quan s'emeti aquest programa potser sí que s'haurà vist l'últim capítol castellà.
Sí, ell va preguntar a en Toni de la Torre si quanta gent de la sala l'havia vist, i pràcticament ningú, eh? Vull dir, llavors ell es va frustrar perquè volia comentar al final amb gent que també hagués vist la sèrie, però va haver d'empassar-s'ho i va dir a veure si la següent xerrada que fem ja l'heu vist. Doncs, coses interessants que van dir, doncs, podien dir que la lectura que va fer de la Torre del paper que ha tingut la sèrie, tant a l'hora de donar a conèixer la ciència com a l'hora de donar a conèixer el món friki.
Bang, evidentment, és una comèdia que ha durat 12 temporades amb milions d'espectadors, és un model d'èxit no replicat, és l'última gran sitcom d'amics, no té relleu, això sé, us entristeix molt, però no té relleu. És també una sitcom que ha descobert que els friquis són molts, això és un factor, no? El friqui abans era el personatge secundari que apareixia en sèries de gent normal, cometes. I ara de cop i volta el friqui és protagonista, s'han atrevit a fer això i a sobre ho segueixen milions d'espectadors, senyals que són molts els que no som normals.
Som normals, no som normals? O...
Som millors que els normals.
Exacte, som sobrenormals.
Perquè tenim més d'un món.
Ja, la discussió de sempre.
Sí.
En tot cas, De la Torre comentava que la ciència és un element per primer cop importantíssim per la sèrie, que no és només un element més per decorar o per posar-nos en context.
Que els guionistes podrien haver decidit que els seus personatges eren científics només per explicar la professió d'uns individus que, diguéssim, són ineptes socialment parlant. No? Podrien haver-ho deixat com a context dels personatges. Però no fan això. El que fan és incloure la seva professió en el dia a dia de la sèrie. Aleshores, trobem ciència en molts aspectes, des de la pissarra, que apareix sovint al seu apartament amb fórmules, passant per metàfores o analogies com la del gat de Schrödinger, per exemple, passant per episodis magnífics com l'obsessió de Sheldon per anar al CERN, per exemple, és un altre gran episodi, i no podem oblidar que el gran moment a nivell dramàtic de Sheldon Cooper ha estat quan va abandonar la teoria de cordes. O sigui, per Sheldon ha estat més important l'evolució de la teoria de cordes que en molts altres aspectes de la seva vida.
I un personatge imprescindible per poder parlar de ciència, encara que no ho sembli, és la Penny.
Però li han posat al costat un altre personatge, que és Penny, que és qui no en té ni idea de ciència. No? Aleshores, a partir d'aquest doblet, que ens ajuda, evidentment, a crear moltes escenes còmiques, no sé vosaltres, però a mi les escenes on hi ha Sheldon i Penny junts són el top de la sèrie, perquè no, aquest xoc de personalitats funciona molt bé, però permet al mateix temps que Sheldon Cooper tingui algú per explicar-li ciència, i aleshores en aquests moments nosaltres som Penny, som ella que estem escoltant el coneixement científic que ens aboca Sheldon.
I si la Penny ens sembla poc, encara hi ha un personatge secundari que ho acaba de rematar encara més.
Per què m'agrada Zach, que té un paper, diguéssim, tampoc no és gaire rellevant. Justament perquè, com ha argumentat el Ramon, tots som penis, no? I si ens estem al costat d'un Sheldon, anem aprenent temes científics, a mesura que ha anat avançant la sèrie, Sheldon i Penny han fet una simbiosi. Sheldon ha après coses que no havia d'aprendre, com per exemple distingir les Kardashian, no? via Penny, i Penny ha adquirit coneixements científics via Sheldon. Aleshores, com que Penny ha adquirit coneixements científics via Sheldon, si volem mantenir el joc còmic amb la gent que no sap ciència, hem de posar un personatge que en sàpiga menys, que posi el llistó més avall. I aquí és on apareix Zack. I per això és el meu preferit, perquè és un autèntic, no sé com dir-ho, neòfit? No, seria pitjor que neòfit.
Aquesta és la lectura del Toni de la Torre, que recordem era periodista, però Ramon Cerarols, el científic, es va dedicar a explicar les diferents teories científiques que apareixen a la sèrie. Algunes no les vaig acabar de pillar, jo ho he de dir, sóc de lletres i per tant hi ha coses que em falten, no? Però entre elles va explicar la teoria que el Sheldon estava investigant el dia que va dir per primer cop Bazinga. No sé si te'n recordes aquella escena.
Sí.
En una piscina de boles.
Per suposo que el mateix que explicarà ell.
No sé, jo el que et puc dir és què va passar a la vida real just després d'emetre aquest capítol.
P.R. Wallace ho va preveure el 1947, o sigui, va preveure que passaria això sense haver-ho experimentat, i va poder ser comprovat experimentalment el 2004 per André Graham i Konstantin Novoselov, que per això se'ls va donar el Premi Nobel de Física el 2010. I curiosament va coincidir que la data en què se'ls va concedir el Premi Nobel va ser 8 mesos després de que es va emetre l'episodi de la sèrie. De fet, Novoselov, en el seu discurs d'acceptació del Nobel, va citar la sèrie, va parlar de tots els seus protagonistes i va dir que la sèrie li agradava i que l'episodi aquest era un dels que considerava més ajustats a la física.
I llavors hi ha una altra part que potser ens va agradar menys perquè és una mica fatídica, que és que ens va explicar la teoria del Big Bang, no? Fins aquí tots arribem, però es veu que és el que dona nom a la sèrie, no? Però es veu que també hi ha diferents teories de com acabaria el món, no? L'univers, perquè clar, igual que l'univers es crea, doncs l'univers es destrueix.
Però acaba bé o...?
Sembla que no ens hem de preocupar gaire per les teories que va explicar, no? Ara no et sabria dir tots els noms que va dir, però hi havia doncs retracció, implosió, etc, etc. Sembla que no ens ha de preocupar gaire perquè diguéssim que la humanitat ho patirà una mica abans.
No ens ha de preocupar res en els humans com a espècie de tot això, perquè desapareixerem en un temps immediat immensament inferior. O bé per xocs d'asteroides, pertorbacions gravitatòries, bueno, he posat algunes de les coses que se m'han ocorregut a simple vista, explosió d'una supernova, holocaust nuclear, desastre ecològic, pandèmia, armes biològiques. Si no passa res de tot això, en l'improbable cas que no passi res d'això, el que és segur és que per la vida que li queda en el Sol, d'aquí 4.000 milions d'anys començarà a transformar-se en una estrella roja que mica a mica augmentarà la temperatura, socarrimarà completament la Terra i arribarà a cremar completament la Terra. O sigui que, tranquils.
Optimista, molt optimista.
Sí, bueno,
així vam acabar la xerrada, dient que morirem tots aquí en formes totalment horribles.
Sí, trobo que és molt optimista creure que la humanitat arribarà a aquell moment.
Clar, perquè anant... jo l'opció d'apocalipsis nuclear la vaig veure bastant factible.
Sí,
estic una mica ancorada en la teoria de la bomba, però...
Però és que els clàssics
és que
mai
moren. Estic veient Txernòbil i clar, ara ja... Doncs ja veieu, hem fet un resumet del que ha donat de si aquest saló del cinema i les sèries. Hi havia això i hi havia molt més. Per tant, si us ha agradat, us recomanem que a la següent edició hi aneu. I també parlarem del projecte que estava buscant finançament i que està relacionat amb el Fantàstic en un altre programa, perquè avui se'ns acaba el temps. Però no patiu, perquè tornem la setmana que ve amb molts més temes, en aquest cas centrat sobretot en la literatura i en els jocs de taula. En la literatura, perquè es farà la 50a TERCAT, amb presentacions de llibres, editorials i de tot. Mentre esteu escoltant aquest programa, doncs nosaltres estem allà. I jocs de taula, perquè hi ha una nova edició del Sabadell Jocs. Per tant, us esperem la setmana que ve. Adéu-siau!